Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El jugador nacional de bàsquet està vivint amb preocupació la situació i la realitat que l'envolta a la màxima categoria del bàsquet espanyol després de veure com la seva importància, el seu pes, la seva presència en els equips d'ACB cada vegada és menor. La llum d'alarma l'ha encès un estudi elaborat per la FIBA i el Centre Internacional d'Estudis de l'Esport, que posa al descobert que la ACB és la lliga del món amb major percentatge de jugadors estrangers. Si la temporada passada a França hi havia un 57,8%, Itàlia 56%, Grècia 54,9%, Alemanya un 54,1% o a Turquia un 51%, a Espanya, a la Lliga Endesa, la temporada 2017-2017 hi havia un 69,6% de jugadors foranis. L'equip que s'emporta el premi és Baskonia, amb un 93,8% de jugadors estrangers el curs passat, seguit de Barça amb un 75% i Morabanc Andorra amb un 73,3%. Amb aquestes dades, el cert és que no ens hauria d'estranyar que cada vegada siguin més els jugadors d'aquí que es veuen obligats a fer les maletes i marxar a l'estranger per fer-se un forat en això del bàsquet. Un dels noms que ens pot venir a la ment és precisament el de l'andorrà Quino Colom, internacional amb Espanya i jugador del Unix Kazan. Mentre les xifres demostren una realitat, l'afició del bàsquet també demana una altra. Demana i reclama jugadors d'aquí, referents de la casa, jugadors que sentin els colors. Del contrari, la desafecció entre la grada i la pista cada cop pot ser més i més gran. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui dimarts amb el Jordi Carretero al control, també el Mario Ramírez i el Xavi Pagán a la producció.
Bona nit a tothom. Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Presented by
Òscar Merino.
Segons aquest estudi realitzat per la FIBA i, com dic, també el Centre Internacional d'Estudis de l'Esport, la CB és la competició amb un major percentatge de jugadors estrangers, un 69,6 la temporada 2016-2017. En la situació contrària trobem el Brasil amb un 12,7% de jugadors estrangers. L'NBA tenia un 25% de jugadors estrangers, mentre que la temporada passada l'Euroliga va comptar amb un 33% de jugadors nascuts fora d'Europa. Nosaltres, al Bàsquet al dia, avui ens hem dedicat a fer números i aquests ens diuen que el tant percent d'estrangers a la ACB aquesta temporada és el 67,1%. Madrid, Barça, Baskonia i Andorra són amb 11 els equips amb més jugadors estrangers. L'equip que té més jugadors nacionals amb 6 és el València. A la resta de les principals lligues del país, a l'Aleport, el percentatge de jugadors estrangers arriba al 50,2%. Breogán, Valladolid, Clavijo, Ourense, Araberri i Oviedo són els equips que més en tenen, amb un total de 7. L'equip que té més jugadors nacionals és Prat i Melilla amb 8. I a la Lliga Dia, el tant percent de jugadores estrangeres arriba al 44,5%. Benvibre s'emporta el premi amb 9, mentre que la Seu, Guernica i Sant Adrià són els equips que tenen més jugadores nacionals amb 7. Qui ens pot analitzar o pot aportar una mica de llum a aquestes xifres és el secretari general de l'Associació de Jugadors Professionals, el Rafa Jofresa. Hola, Rafa, bona nit.
Hola, bona nit.
Sorprès per aquests tant percents de jugadors estrangers a la CB i a les principals lligues del país?
Home, sorprès, no? Perquè això és una tendència, diguéssim, imparable que ve des de fa molts anys. I sorprès no, perquè totes aquestes dades ja les coneixem, la realitat de... bueno, ara parlem de la Lliga Sabent en concret, no?
Sí, sí.
La realitat de la Lliga la coneixem fa molts anys. Coneixem la realitat de lo que és el seguiment per part dels aficionats de lo que és el producte bàsquet i, bueno, han anat caient les audiències i el seguiment a mesura que diguéssim, la Lliga s'ha anat omplint de jugadors. No només pel fet de jugadors estrangers, sinó perquè també hi ha una altíssima rotació de jugadors que fa quasi impossible identificar-los en el temps, identificar-los amb els seus equips.
El jugador nacional, nascut al país, està en risc ara mateix, o com ho veieu?
A veure, més que està en risc o no, jo crec, des del meu punt de vista, el que sí està clar és que els jugadors que diguéssim que maduren molt ràpidament, doncs, jugadors que tenen molta qualitat, com el Rudy Fernández, com el Ricky, com el Doncic, jugadors d'aquest estil, doncs, bueno, sempre n'hi han sorgint alguns i sempre tindran l'accés. El que passa és que en tota la resta de jugadors, quan acaben l'etapa, diguéssim, júnior, el salt en els primers equips de la CB és molt complicat, perquè hi ha un veritable embut. Els clubs prefereixen fitxar jugadors, molts jugadors, diguéssim, estrangers, que lògicament amb 28 o 29 anys, doncs són millors que possibles jugadors que seran molt bons, però que ara mateix entren en 18, no? Llavors, els ser millors que ells ara mateix, doncs es crea un efecte embut que fa que aquests jugadors doncs no puguin progressar, no puguin progressar entrenant i jugant amb els seus primers equips, no? Amb el qual, doncs, molt de talent, jo crec que es dispersa i s'acaba perdent.
És un talent que està demostrat amb les seves seleccions inferiors, quan van a competir, guanyen moltes medalles, perquè aquesta és la realitat, però també el que és preocupant és que la temporada passada la Lliga Endesa va tenir un dels percentatges més baixos de jugadors locals, menors de 21 anys, amb un 7,4% només per sobre d'Austràlia i la BTV, eh?
Sí, sí, per això et dic que, vull dir que, a veure, des del meu punt de vista és preocupant. El que passa és que totes aquestes dades que surten ara, doncs, bueno, no sé, els que diguéssim estem aquí ficats en el tema, ja les coneixem. El que hauríem de preguntar, o el que ens hauríem de preguntar tots plegats és: això és el que volem? Això és el millor pel bàsquet estatal? Això és el que l'aficionat vol comprar? I des d'aquest punt de vista, des del meu entendre, jo crec que no. Això de l'aficionat no és el que el vol comprar. Per tant, doncs, hauríem d'anar a parar a les parts que estan lluitant des de fa molts anys perquè hi hagi un lliure mercat i que no hi hagi cap tipus de regulació, com és en aquest cas doncs, la pròpia FB i la pròpia Eurolliga.
Per aquest camí on es pot arribar, Rafa?
A on es pot arribar? Bé, jo crec que és una qüestió d'analitzar què és el millor pel bàsquet i a partir d'aquí començar doncs, a posar regulacions diferents a les que hi ha ara. Ja et dic, a Eurolliga, per exemple, no hi ha cap tipus de regulació, hi ha mercat lliure i els equips poden tenir els estrangers que vulguin i d'on vulguin, i a la Lliga CD, doncs, des de sempre. Vull dir, sempre s'està lluitant i sempre estan demanant que hi hagi també el lliure mercat, no?
Sí.
Per tant, això jo crec que seria una pregunta que s'hauria de traslladar doncs en les pròpies ACB, la pròpia Eurolliga i en els propis clubs que estan lluitant permanentment per això.
I de seguir així, imagino que cada vegada serà més habitual veure jugadors nacionals buscant-se el futur a l'estranger, no?
Sí, 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 que a vegades és més difícil, però jo crec que això no està renyit amb la qualitat. Tenim l'exemple, per exemple, l'any passat del València, que va ser campió de Lliga i va arribar a diverses finals, tenint una base de jugadors nacionals molt important, no? I el propi Real Madrid, vull dir, tots aquests últims anys ha triomfat jugant amb un equip bastant estable i amb pocs canvis, amb molts jugadors nacionals, igual com feia abans del cicle aquest que té tan bo el Madrid, ho feia el Barça, no? A l'època que havien doncs, el Ricky, el Fran Vázquez, el Navarro, el Roger Grimau, el Víctor Sada, etcètera, no? Jordi Tillas, vull dir, llavors, des del meu punt de vista, és que una cosa no està renyida amb l'altra, no? L'únic que es necessita, doncs, bueno, doncs, d'alguna manera, apostar per aquests jugadors i donar-los oportunitats.
Amb tant d'estranger, creus que es pot arribar fins i tot a crear aquesta desafecció, com deia abans, entre la grada i la pista?
Bueno, és que jo crec que això ja ha passat, ja fa molts anys.
Ja succeeix, eh?
Sí, jo crec que hauríem de mirar les audiències de, per exemple, de televisió que havien fa 15 anys i les que hi ha ara. I jo crec que, bueno, no sé, Ho tenim constatat, totes aquestes audiències han anat caient progressivament. Però no només per el tema del jugador estranger, també perquè hi ha una altíssima rotació de jugadors.
Sí, sí.
El jugador estranger, doncs, bueno, per la seva pròpia naturalesa, diguéssim, doncs, bueno, al final li és igual jugar un puesto que un altre. I tenen, bueno, doncs, a la mínima que hi ha també una proposta una miqueta diferent d'un club, doncs, bueno, els és igual jugar aquí que allà, no? I en canvi el jugador nacional, bueno, en general està una miqueta més assentat en els clubs en els que juguen.
I després hi ha equips que aposten per la Pedrera, com és el cas de la Penya, del Divina Joventut, Rafa, i que està com està?
Sí, bueno, el cas de... A veure, cada cas també és particular, no? El cas del Joventut, doncs, bueno, és un club que històricament ha apostat per la cantera, però també si miréssim els últims 20 anys, doncs jo crec que quedaríem parats de la quantitat d'estrangers que han arribat a passar. Uh-huh. És a dir, que al final no és una cosa exclusiva només dels equips que no fan cantera o dels que sí. És a dir, lògicament la penya doncs, ha seguit traient molts jugadors, però bueno, l'aposta de sí pel jugador de la Pedrera no es limita només a portar-los al primer equip, sinó quan es comencen a consolidar, a apostar per ells realment, clar, econòmicament. Perquè no hagin de marxar. Uh-huh. Si al final se t'han de marxar perquè no vols pagar econòmicament el que el mercat està oferint, però en canvi t'has de portar un jugador estranger, doncs al final, bueno, és fer cantera però a mitges.
Uh-huh. Doncs a veure quin futur li espera la competició a la lligandesa i al jugador nacional. Rafa Jofresa, secretària general de la BP, gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia.
Molt bé, moltes gràcies.
I a tot això la competició no s'atura perquè avui dimarts està disputant ja la 26a jornada de l'Eurolliga amb el partit avançat entre el Milà i el Real Madrid en joc des de 8:45. Un Madrid que en les 5 jornades que queden buscarà acabar entre els 4 primers classificats i tenir el factor pista a favor en els quarts de final, i un Madrid que arriba a la cita europea després de caure apallissat el passat diumenge al Palau per 94-72. Més coses perquè en el bàsquet al dia d'avui ens espera de Manresa.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs volem fer un cop d'ull a l'Aleport perquè només queden 8 jornades pel final de la fase regular i la lluita per la primera plaça, la lluita per l'ascens directe a la Lliga Endesa està encara més igualada després de l'ICL Manresa 90-78 Breogán d'aquest passat diumenge en un nou congost que tornava a respirar l'ambient de les grans cites. Així ho explicava el tècnic de l'equip del Bages, Aleix Duran.
Contentíssims, molt contents. El que hem viscut avui al Congost jo feia bastants anys que no ho vivia i no em refereixo a la victòria, sinó l'ambient previ, l'ambient durant, l'ambient post, impressionant. És el que volíem aconseguir aquesta temporada, generar aquesta il·lusió. Avui això ha culminat una miqueta i, a més a més...
I després de la disputa de la 26a jornada de Lliga, ara mateix el Breogán és líder amb 21 victòries, una més la Baraix. Té Manresa, o trobem el Manresa, i també el Prat amb 20 victòries. El quart classificat, l'Oviedo, amb 17 victòries, està ja massa lluny, quedant com queden només 8 jornades pel final. Director esportiu de l'ICL Manresa, Román Montañez. Hola, Román, bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona, per la victòria de diumenge.
Gràcies.
Era un partit vital, no?, a les aspiracions de l'equip per lluitar per la primera plaça, lluitar per l'ascens directe a la Lliga Endesa.
Sí, sobretot per adonar-nos que podíem estar al nivell del líder, no?, de Breogán, que en els dos partits que havíem jugat contra ells havien sigut superiors, i bueno, això ens dona una mica a veure nosaltres mateixos que anem fent progressos, que l'equip cada vegada està millor, que estem més sòlids, i bueno, va ser un partit maco de poder viure per tot l'ambient i per com es va fer, no?, perquè aquesta solidesa de l'equip es va veure al camp i d'això es tractava, no?, d'anar millorant mica en mica.
Ara esteu realment molt bé i potser la pel·lícula ha canviat bastant, no?, a 8 jornades només pel final de la fase regular.
Bueno, estem allà i a veure si salta la sorpresa i si nosaltres som capaços de seguir ara mateix amb aquesta regularitat dels últims partits, perquè bueno, no oblidem que portem 7 victòries consecutives i que el Breogán no falli. No? És difícil que el Breogán falli, perquè sí que és cert que ha sigut un equip que ha portat una lliga bastant còmoda en aquest sentit, no? Sempre en la primera posició, sempre sent molt consistent en el seu joc. Però bueno, hem d'estar allà per si hi ha alguna sorpresa, nosaltres intentar aprofitar-la, però clar, està clar que és un objectiu realment complicat, eh?
Mm-hmm. No, està clar que amb la baralla del Breogán ha de perdre mínim 2 partits dels 8 que queden. I llàstima, perquè ahir el tema, o diumenge, el tema baralla el vau tenir a tocar, eh?
Sí, jo crec que va haver-hi un moment que ens vèiem amb la possibilitat, és més, els jugadors volien anar per la baralla, però bueno, ells van haver-hi un moment que es van veure en aquest sentit, pues, amb la pressió aquesta d'intentar no perdre la baralla, i van estar una mica més durs. Nosaltres segurament al final arribàvem ja justos de força, perquè també està clar que teníem un jugador menys, que era el Guillem Jou, que havia tingut problemes, i bueno, no, teníem una rotació una mica més curta, però bueno, crec que l'esforç de l'equip va ser gran, i la gent jo crec que va acabar molt contenta del partit de diumenge. Mm,
doncs veurem què passa en les 8 jornades que queden en aquesta lluita per la primera plaça, però en el cas de jugar play-off, si el Nou Congost està com diumenge, tindreu molt guanyat, eh?
Sens dubte, per nosaltres és un factor molt, molt important que el Congost sigui capaç de donar la imatge que va donar diumenge, no? Aquesta comunió entre afició i equip és primordial, els jugadors això ho senten, és més, sempre ho valoren moltíssim, en totes les xarxes socials, sempre que poden, pues, agraeixen que aquesta afició que tenim, doncs, bueno, que vingui a fer-nos costat com ens fa. Jo crec que és primordial, no? Perquè sempre tens aquest impuls de la teva gent aquí al Congost, i es va veure diumenge, i el que espero és que si arribem al play-off, que amb aquesta gent a darrere, que els equips que vinguin els hi costi molt guanyar.
Roman, què et va passar pel cos diumenge, quan vas veure el Congost com estava de ple, tots de vermell?
Em va agradar molt. Crec que la iniciativa del club va ser molt bona, la resposta de la gent va ser magnífica. El que espero és que bueno, que en els pròxims partits pues es tornin a posar aquesta samarreta, que vinguin tots amb ella, perquè jo crec que fa goig, jo crec que es disfruta, jo crec que es forma una mica una màgia dintre del Nou Congost molt maca, i bueno, és una mica anar tots a una, no? Jo crec que el anar tots a una és el que ens pot fer arribar a l'objectiu i aconseguir l'objectiu que ens agradaria.
Mm-hmm. I ja sigui via directa o via play-off, d'aconseguir l'ascens, de tornar a la Lliga Endesa, el club està preparat per tornar-hi?
Sí, sens dubte. La idea que hi ha al club és intentar tornar a la Lliga Endesa, i és el que estem intentant, no? Treballar de la millor manera per bueno, tenir aquest premi. Crec que l'equip ha anat creixent, crec que l'equip cada vegada està sent més sòlid, que juga de manera més... bueno, que juga cada vegada millor, jo crec que amb confiança, i bueno, i jo crec que de cara al final de temporada, si l'objectiu s'aconsegueix, està clar que tots és el que volem, i està preparat per donar el pas al club.
Mm-hmm, molt bé. Acabo, Roman, amb unes dades que ara comentàvem, aquí al Bàsquet al Dia, amb Rafa Jofresa, secretari general de l'ABP. Tu també ets un històric exjugador. L'ACB 2016-2017, la temporada passada, tenia 69,6% de jugadors foranis. L'Eport, aquest matí fent números, l'actual, 2017-2018, té 50,2% de jugadors foranis. Què et diuen aquestes xifres?
Hauríem de cuidar molt més el talent nacional. Crec que hem de donar una mica més d'oportunitats, no? A vegades crec que mirem massa fora, i crec que hi ha molts jugadors que demanen oportunitats i que estan preparats. Nosaltres, en aquest sentit, aquest any hem intentat també fer una aposta pel jugador nacional. Crec que és important, i crec que sempre en aquest club amb nosaltres el fet de tenir jugadors nacionals després et beneficia, perquè ajuda molt els jugadors que venen de fora, no? Llavors, crec que és important, i crec que ho hem de mirar entre tots, no? Perquè al final anem perdent talent també nacional i em sembla que és el pitjor que podem fer, perquè n'hi ha i de molt bo aquí.
Doncs Roman Montañez, director esportiu de l'ICL Manresa, des del bàsquet al dia, òbviament, desitjar-vos molta sort en aquestes darreres 8 jornades de la fase regular.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tot és molt bé.
Doncs en 8 jornades sortirem de dubtes. Si sabrem si Breogán, si Manresa o si Prat aconsegueix qui d'aquests 3 equips l'ascens directe a la Lliga Endesa. Aquesta propera jornada, 27a, l'ICL Manresa jugarà divendres a la pista del Clavijo. El Breogán jugarà divendres també davant del Barça B, mentre que el Prat jugarà dissabte a la pista del Araberri. Breogán, 21 victòries, Manresa, 20, Prat, 20. A veure què ens expliquen els nostres panyistes.
A Ràdio Estel.
Estaría bien que se volvieran a ver las caras estos dos equipos.
Lo firmo ahora mismo y te invito a lo que quieras, vamos.
Bàsquet al dia.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs ens escolten ja els nostres penyistes habituals els dimarts aquí al Bàsquet al Dia. Tot d'una, a veure si podem saludar la Mary Said dels penyedictes de Badalona. Estem intentant contactar amb ella, però puc saludar el culer, el Marc Segura. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
Tenim per aquí el José Rodríguez de la penya tricolor del Morabanc Andorra. José.
Bona nit.
Em poso un peu, eh? Espera, José, espera. Enhorabona, José.
Moltes gràcies.
Moltes, esteu intractables, eh?
Bueno, esperem que duri.
Però això què és?
Bueno, això és... pues que l'equip ha trobat el seu lloc...
Què doneu a Andorra, que els jugadors?
Pues mira, de moment no donem res. Si es classifiquen, pot ser que li donarem algo, però de moment no li donarem res.
Home, 6 victòries consecutives, vaja, història, mai abans el Morabanc Andorra havia sumat tantes seguides, eh?
Sí, sí, record històric pel Morabanc Andorra i, bueno, intentar que cap de setmana que sigui la setena.
Estaràs gaudint d'allò més, no, José?
I tant. Bueno, estem gaudint i a veure si juguem un partit a casa, que fa un mes i, quasi un mes i mig que no juguem a casa.
35 dies, ni més ni menys, farà diumenge, de l'últim partit a casa contra la penya va ser. Imagina't si fa temps.
Sí, tenim ganes de bàsquet ja aquí a la Bombonera.
Saludo a la Mary, que està, la tenim per aquí. Hola, Mary, bona nit.
Hola, bona nit.
Per Badalona, què?
Badalona, genial.
Fa sol o no? Bueno, ara no, que és de nit ja, però no, vaja...
Fa núvol i sembla que hi hagi tormentes, però bueno, és el que hi ha.
I com ho veus? Perquè tot, bueno, tot segueix igual que... i queda una jornada menys.
Jo crec que dissabte tenim la petita opció, gràcies a en Ferran Bassas, que ens va ajudar a Tenerife, perquè si no, estaria, bueno, bastant fumudet, però bueno, és el que hi ha.
I ara a casa de nou contra Obradoiro, després de perdre contra Baskonia.
Sí, Obradoiro de Nacho Lluguet i d'Albert Sabat. És a dir que ja veurem com van els tiros, aviam si, bueno, com surten, l'actitud que surten i aviam si fem alguna cosa.
Home,
està molt mal hora, però bueno, esperem que... Diumenge érem 7.000, però tampoc ho semblava que hi fóssim, és a dir que semblava més un funeral. Després ens va passar el Barry Handel, però bueno...
Però diumenge sí que s'ha de guanyar com sigui, eh? Baskonia encara, mira, és un equip de la part alta, però l'Obradoiro aquest se l'ha de guanyar com sigui, eh?
Sí, dissabte hem de guanyar com sigui, sí, la veritat és que sí. Aviam.
I a Can Barça, Marc, doncs també gaudint, no?, del partidàs del diumenge, la victòria per 22 punts contra el Madrid.
Home, sí, la veritat és que sí. Ja tocava passar-ho bé al Palau, perquè veníem de... molts, es pot dir que des del CSK que no veiem un partit així. Sí que és cert que el Madrid no tenia Doncic, que això sí que es nota, però les baixes del Barça també eren significatives i per mi la diferència respecte al partit d'Euroliga és la presència d'Oriola, que és un jugador que et dona aquest plus d'intensitat, de caràcter i que ho contagia la resta de l'equip i això es nota molt.
En Pesic és una altra pel·lícula, creus?
Sí, amb en Pesic, sí. el dia del Madrid va sortir com va sortir, però en general, si et vas mirant la majoria de partits, sí que és cert que l'equip, sobretot, en defensa, està molt més actiu. Uh-huh. I després ha sabut despertar a un jugador com Ortel, que està sent el jugador que va ser l'Escònia.
Sí, sí. I un Barça que sembla que podrà competir pel títol de Lliga, no, Marc?
Sí, vist el que s'està veient, és una... si es juga com s'està jugant, si Sanders i Serafín es recuperen, doncs, si se segueix amb aquesta línia de bona intensitat defensiva, per què no?
Uh-huh. Home, imagina't que el Barça tanca la temporada amb la Copa i amb la Lliga.
Home, si això passa, es pot dir que és una temporada rodona. I si al principi de temporada diuen això, tots ho hauríem signat.
Uh-huh. I per cert, que m'ho deixava Meri diumenge a un altre jove del planter, Zagars, 17 anys, debutant amb el primer equip de la penya, eh?
Sí, la veritat és que el Dimitri Jevic va estar apartat, bueno, desconvocat, es veu que va, no sé, per decisió tècnica, o per no estar esforçat en els entrenaments, pel que m'han comentat, però bueno, la veritat és que bases van avent-hi, però fixem bases i és la posició que més tenim, no? Ens falta un pivot i a sobre per postes dissabte es va tancar el pòmul Brihander, encara que no és un 5 ni... és un 4, però bueno, la veritat és que aquesta posició la tenim molt, molt cardada.
Mm-hmm. Bueno, abans d'acabar, perquè ho hem parlat amb Rafa Jofresa, ho hem parlat també ara amb Román Montáñez, preguntar-vos a vosaltres, què us sembla que l'ACB sigui la lliga del món amb major percentatge de jugadors estrangers. La temporada passada, un 69,6% de jugadors estrangers a la ACB, a la Lliga Endesa. José, tu què et sembla?
Bueno, la veritat que a mi m'agradaria que hi hagués més gent de la casa i tot això, però bueno, no, la veritat que no em sembla correcte, bueno, correcte, no em sembla bé, però bueno, mirant els mercats i mirant el que hi ha, pues cada dia serà més, això. Mm-hmm.
Meri, què opines?
Bueno, opino que els fitxem, bueno, tant Barça com Madrid, Estudiantes, Penya, fitxem a gent de fora que destaca, molt joves, aleshores, encara que siguin de fora, també som d'aquí perquè ja es nacionalitzen i tot això, i clar, aviam, sí que m'agradaria, com sempre, veure debutar els que tu veus, els dos créixer des de petits, no? Pues sempre és un luxe, no?, veure Pau Ribas, que des dels 4 anys està a la penya i l'has vist debutar a CB, guanyar títols. És normal que vinguin cap aquí i vulguin destacar, perquè és un mirall cap a la NBA, que és amb el que en teoria ells també lluiten, no?
Uh-huh. Acabo amb tu, Marc.
Jo crec que és fruit d'aquesta nova política dels cupos que hi ha, que ja no han de ser nacionals, sinó jugadors de formació. I és una mica el que diu la Meri. Tu portes un jugador amb 14 o 15 anys de Letònia, Macedònia o dels Balcans, del país que sigui, i com que ja porta 5 anys jugant a Espanya, doncs clar, compta com a cupo. Uh-huh. O els jugadors de l'Àfrica, que els equips canaris també en tenen molts. I això és fruit d'això. Jo tinc entès que en altres lligues, per exemple, l'Alemanya o la Turca, els cupos són jugadors que han de ser del país. I llavors suposo que per això la CB té aquesta xifra.
Sí, aquesta xifra, exacte, tan elevada, amb aquest més del 69% d'estrangers la temporada passada. Ho deixem aquí, penyistes, que vagi bé la setmana. Molta sort pels diferents enfrontaments i en parlem el proper dimarts.
Molt bé.
Molt bé.
I abans d'acabar, dir-vos que l'Ale Biatko-Kankar, campió d'Europa amb Eslovènia, ex del Mega B-Max Serbi, nou reforç del Burgos, rival directe de la penya en la lluita per la permanència. Megali Mendy, jugadora de l'Uni Girona, MVP de la 23a jornada de la Lliga Dia. La catalana Núria Martínez l'acompanya en el millor 5 de la jornada. La NBA, els Spurs, 21 anys, classificant-se pels play-off, ara mateix estarien fora, després de caure fins a la desena posició. Aquesta matinada han perdut 109-93 a la pista dels Rockets, amb 4 punts, 4 rebots, una assistència de Pau Gasol. I els Memphis, 18a derrota consecutiva després de perdre 103-121 davant dels Bucks, amb 17 punts, 7 rebots, 3 assistències de Marc Gasol. Ho deixem aquí, gràcies al Mario Ramírez, al control, Xavi Pagan a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, dimecres, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.